otro lado y yo se acabo.
¡Buah, un coche, tío! ¡Un coche de Torrent, tío! ¡Flipa! ¡Ara, le grabad!
RAC1 i Naturgy t'ofereixen Oxigen, el podcast de RAC més 1 amb Mònica Usart.
El dia 9 d'octubre de l'any 2018, cap a les 7 de la tarda, el torrent que travessa el municipi de Sant Llorenç d'Escardassar, a Mallorca, es va desbordar. Va multiplicar el seu cabal per 4 i el nivell de l'aigua va superar els 4 metres d'altura. El balanç... unes inundacions catastròfiques que van deixar 13 víctimes mortals.
En aquest episodi, la torrentada de Sant Llorenç d'Escardassar.
La situació meteorològica a les Illes Balears era inestable. Un temps insegur que portava una variabilitat típica de la tardor, amb xàfecs, calamarsades, tronades...
Una situació de moment avui cap vespre complicada. Aquestes tempestes podran afectar ja aquestes properes hores el sector de Mallorca. Tempestes de manera local intenses, acompanyades de calabruix. També Eivissa i Formentera. Tindrem un...
Aquesta era la previsió del temps que feia aquell dia la Xesca Cifra, meteoròloga d'IVA 3, poques hores abans de l'aiguat. Per tant, els meteoròlegs ja hi tenien un ull posat.
Aquell dia jo vaig fer feina.
Miquel Salamanca, geògraf i home del temps d'IB3.
Sí, me'n record que era un dilluns i, clar, supos que comences un poc de zero per fer previsió de sa setmana, perquè no havia estat jo de torna en cap de setmana i, per tant, sí que seguia amb atenció perquè ses previsions ja apuntaven a que venien uns dies complicats i, evidentment, encara que siguis a casa teva, sempre estàs una miqueta pendent. Quan vaig arribar aquí... me'n vaig donar compte de que realment era una situació potencialment perillosa. Ho vàrem discutir amb els altres companys. També hi havia una sèrie d'avisos activats per part de l'Agència Estatal de Meteorologia, però nosaltres realment en aquell primer moment pensàvem que podria haver-hi tempestes bastant importants i un poc generals, sobretot el dematí. I en canvi, aquesta tempesta, que va ser molt violenta i va ser molt puntual, va ser el capvespre.
Doncs precisament aquella tarda... el cel es va començar a enfosquir. Els habitants de la zona ja sospitaven que d'aigua en cauria molta. Cap a 3:15 va començar a ploure i cap a 5:45 de la tarda la intensitat era màxima. La Cristina Cervera, veïna de Sant Llorenç, ens ho explica.
Doncs aquell dia, de vers les 4:30, estàvem a casa amb els meus fills, el meu marit era a fer feina, i record el cel d'un color molt lila, molt obscur. Jo no havia vist mai aquell color del cel i ja vaig tenir com un presentiment de que algo no passaria. No era normal aquell color. I se va posar a ploure i de cada vegada anava augmentant la quantitat d'aigua que plovia. Un dels meus fills, bé, el meu fill major, en Joan, havia d'anar a un altre poble a fer unes classes i jo ja vaig dir no m'agrada Joan, no vull que partesquis perquè no m'agrada. Mirava per la finestra i d'en fora ho veia tot de color pues, llis. Estava un color lila, llis, tot. I que era una quantitat d'aigua impressionant.
El primer que va ser baixar la planta de baix, on viu la seva padrina de 95 anys, i va començar a treure aigua del pati interior perquè el desaigua no donava l'abast.
Oxigen, amb Mònica Usart.
Més tard, la situació es va complicar. Cada cop queia més aigua i la tempesta agafava força. Només seguint l'evolució del color del cel, els experts de la zona ja no dubtaven que alguna cosa estava a punt de passar.
Aquell 9 d'octubre jo estava tornant de la feina a la universitat cap al meu poble, Manacor.
Miquel Grimal, professor de Geografia de la Universitat de les Illes Balears.
I a mitjan que m'hi vaig veure un nígol especial, un nígol que soc molt aficionat en els temps, m'agrada anar a aquestes tempestats, i vaig veure una negró verda. Un nígol que té un color absolutament fosc, però amb unes tonalitats verdoses. Si un sap de l'ofici, això realment ens trobem davant un fenomen extraordinàriament virulent i no va poder fer res més que anar i ficar-me davall el cotxe. Ja sé que un diria que això és tenir pot seny, però en principi una és la seva professió. Vaig primer anar a la banda d'Artà, vaig aconseguir avisar Protecció Civil que estava aquí i en taigua d'una manera imponent i d'allà m'ho dirigeix cap a Sant Llorenç per tornar cap a Manacor. Arribar a Sant Llorenç m'ha trob realment una precipitació amb una intensitat fora mida. Vaig que a la part exterior d'aquest poble on viu la meva germana, la intensitat era tan brutal que havia perdut la connexió del mòbil. Estava escoltant la ràdio per tranquil·litzar una miqueta, se perdent les zones de ràdio, un llamp un darrere l'altre, una cortina de precipitació enorme. En aquest moment vaig ser conscient que vendria una torrentada i vaig anar a esperar-la.
En aquell moment, el Miquel Salamanca va decidir, com faria qualsevol meteoròleg, anar a seguir la situació.
Havia anat en cotxe a veure un poquet com estava plovent i enterar-me un poquet d'allò que estava passant. Estava en contacte amb els companys d'aquí, però jo no vaig anar cap a Sant Llorenç, perquè hi havia també una altra tempesta que era pel Reguer de Mallorca, municipi de Santa Maria del Camí, aproximadament, on circula un torrent que també se diu de Coa Negra i sol ser un dels torrents que quan d'aigua pot provocar problemes importants. Mirant radar, clar, temies que també plovia molt per Sant Llorenç des Cardassà, i aquí va ser quan realment varen començar a pensar que hi hauria problemes, perquè l'observador meteorològic que hi havia, i que encara hi ha, Mateu, va començar a enviar fotografies i a dir que la seva estació ja superava 150 litres en aquell mateix moment, i aquí ja varen veure que 150 litres per metre quadrat caiguts en molt poqueta estona ja podrien començar a donar problemes. Finalment varen ser bastant més, varen passar de 260. Per tant, aquí ja sí que ja vàrem deixar de cercar altres coses i vàrem anar directament a veure què passava a Sant Llorenç.
A Sant Llorenç des Cardassà es van acumular 257 litres per metre quadrat, segons dades de l'observador meteorològic Mateu Rigo. Això va fer que el cabal del torrent, en tan sols 15 minuts, arribés als 440 metres cúbics per segon. Això s'aproxima al cabal del riu Ebre. Quina és la diferència? Que la conca de l'Ebre ocupa una superfície 1.000 cops més gran que la del torrent.
Oxigen.
En aquell moment, el Miquel Grimal esperava la torrentada des d'una zona segura.
Comença a pujar lentament el nivell del torrent, que allò es fa mitjanada, i amb aproximadament un quart d'hora allò se va anar transformant en un allau d'aigua increïble. És a dir, no hi va haver allò que segons quines persones diuen, oh, va venir una ona, va venir de cop, va venir... No, va ser un quart d'hora de creixement lent, imparable, d'aquella aigua. Primer duia bales de palla, posteriorment va començar a dur arbustos, finalment duia arbres sencers revoltant allà dins, amb un aparell elèctric increïble, una intensitat de precipitació enorme, i vaig poder tant observar-lo com en principi també filmar-lo i anar fent fotografies de com anava seguint aquest procés, que després espero, confio, que em serviran per l'analitzar-lo i conèixer-lo millor.
La gent que era dins de les cases van quedar totalment aïllats sense saber quan deixaria de ploure.
Varen quedar incomunicats.
Cristina Cervera.
No podia telefonar a ningú, ni per mòbil, ni en sofitza. Els meus pares viven a 2 quilòmetres en el camp. Tampoc sabia res d'ells, ni dels meus amics, ni del meu marit, i estava jo allà sola, a casa. Jo havia la porta principal, que dona al carrer, i passava una quantitat d'aigua que no havia vist mai, i no aturava.
No sabia on era el seu marit, tampoc com estarien els seus pares, i les imatges que es veien a tocar del torrent eren desesperants.
Els nivells eren increïbles, superaven 5 o 6 vegades la capacitat del torrent, i això que era un torrent que l'havien eixamplat notablement després d'una gran torrentada que hi havia hagut abans. En el 89 se sentien... que era un poc tràgic, les alarmes dels cotxos, els cotxos passant a rosellar per aigua, se'ls ensenien els llums. Quan els cotxes començaven a moure's, sentia les alarmes, els clàxons sonant contínuament, i un no se'n podia fer una idea de quantes persones. Inicialment pensava que allò havia estat una autèntica hecatombe, perquè veies passar i sentia centenars de cotxos a rosellar per aigua, tràgicament anant apagant els seus llums un darrere l'altre, pensant que els cotxes d'ara no són com els d'un temps, els cotxes d'ara són perfectes barques, suren damunt l'aigua, són molt lleugers, i els vaig passar lentament anant cap a la mà. Per tant, era autènticament una imatge des de l'exterior, perquè jo era la part d'exterior del poble, apocalíptica.
La Cristina seguia sense saber res del seu marit, però un cop passat el moment de la torrentada, va rebre una trucada.
A poc a poc van començar a restablir, crec recordar, no ho recordo molt bé, les comunicacions, perquè el meu home me va telefonar que estaven aturats a la benzinera del poble. I allà hi devia haver 100 o més cotxes aturats que no podien entrar dins del poble. Ell me va dir, he intentat creuar per venir cap a casa i, clar, el torrent passa per mig de la carretera i quan ell anava a creuar me va contar que va veure com aquesta ona d'aigua que venia va travessar per dins del torrent i ja va veure un cotxe que passava, va donar mitja volta així com va por ahí i se'n va tornar. I va esperar la benzinera durant dues hores o més. Aquell vespre no va poder venir a dormir a casa i va quedar aquest seu germà que viu a Manacor.
En aquest cas, es pot atribuir el nombre de víctimes al fet de construir al bell mig del camí d'un torrent?
Torrents que passen per mig del poble n'hi ha bastants.
Agustí Jansà, meteoròleg i doctor en físiques.
N'hi ha que hi ha imprudències, diguéssim, urbanístiques, no recents, sinó fins i tot de passats històrics llargs, de que, bueno, s'han edificat zones que són de domini del corrent d'aigua, o sigui, i clar, quan hi ha una pluja forta, quan hi ha un episodi d'aquest tipus, l'aigua es recupera, torna a passar per allà on havia passat històric. I, per tant, diguéssim, edificar en zones inundables, en zones on els torrents poden produir crescudes importants, doncs és un disbarat, evidentment. O sigui que, des del punt de vista urbanístic, evidentment, a Sant Llorenç hi havia coses que no hi hauria d'haver hagut. Però també hi ha que dir una cosa que jo em sembla que és important tenir en compte. Dels 13 morts que hi va haver en aquell episodi, la majoria no són morts per inundació dins el poble. No són. N'hi va haver alguns, sí, no sé, un, dos, tres, quatre, no sé quants exactament, però la major part no són per inundació del poble, sinó que són per talls de carretera, per arrossegaments a la carretera. Són accidents que van tenir lloc a la carretera per imprudència, diguéssim, de circular a través de carreteres inundades on hi ha un corrent d'aigua que s'endú molt fàcilment un cotxe i d'aquí és on hi ha hagut més desgràcies.
Aturar-se a la benzinera era una bona decisió que no tothom va poder prendre. La majoria de les víctimes mortals d'aquell dia van perdre la vida dins dels seus vehicles. Per què?
Allò que és més perillós, aquí a qualsevol lloc de món mediterrani davant d'aquest tipus de riuades, són els vehicles. Vehicles, jo diria que són taüts en rodes.
Miquel Grimal.
Perquè creen una falsa sensació de seguretat. Una persona molt més fàcil de s'arrossegar dins un vehicle que fins i tot estant a fora, caminant a peu, i una riuada trampa de vehicles. Perquè, clar, dins les cases de Sant Llorenç no només hi moren dues persones, però la major part de víctimes són a carretera i aquestes víctimes no depenen directament de la inundació o de que sigui construït allà on sigui construït.
Per tant, en situacions d'aquest tipus és important la previsió que es fa, però encara més les decisions que es prenen en el moment. Tot i que gran part de les víctimes no s'atribueixen al fet d'haver construït enmig d'un torrent, sí que hi ha coses que no s'han fet bé.
Quan a principi del segle XX creixen nucli, comencen a edificar en aquesta part baixa. I passa a ser inundable. És a dir, a Llorenç no hi havia hagut cap inundació que surtin en relats històrics anterior a 1940, aquesta dècada. Per què? Perquè no estava edificat. Simplement. Després què passa? Començam amb una combinació d'haver-hi allò que mai hauria d'haver estat. Primer problema, la canalització és insuficient, si que hi havia abans i si que hi ha ara. En segon lloc, s'han fet uns ponts infames. Arran de la torrentada del 89, que se'n va dos ponts antics, se van fer uns ponts absolutament blindats. Un pont de formigó amb un revestiment enorme de la part de damunt, però amb una secció ridícula. Aquests ponts van esdevenir preses. Preses que no deixaven passar aigua per davall, acabaven tapats i, a més, acabaven repartint aigua cap als costats. Per tant, tenim que el poble és allà on no hauria de ser, però tenim un factor, en aquest cas, aquestes construccions, que envien més aigua cap a dins el poble que no sé qui havia d'haver. I n'hi ha 5 de ponts, no un, 5. 5 preses repartint aigua a costat i costat.
En condicions normals s'hauria acumulat 1 metre, 1,20 metres d'aigua. Una situació que fa pena, però no destrueix totalment. Però en aquest cas, l'aigua va arribar molt més amunt. Una diferència brutal provocada per aquests ponts blindats arran de la catàstrofe del 89.
Oxigen. Amb Mònica Usart.
La torrentada va arribar al capvespre. Tot era fosc i la nit va ser llarga. L'endemà, els veïns de la zona es van llevar disposats a donar un cop de mà.
El dematí següent vàrem anar, ja de bon matí, ja mos vàrem vestir així com vàrem poder per anar a ajudar, perquè, sí, vàrem saber que havia estat gros el que havia passat. Vàrem entrar a cases d'amics nostres, sobretot aquí a un amic en concret, i és horrible, horrible el que vaig veure, tot ple de fang, els llits, els matalassos, la roba, tot. Ja havia baixat l'aigua, però tot estava ple de fang, a més de, bueno, més d'un metre, més de dos. Hi havia cases més de 2 metres. Vull dir, va ser molt, molt impactant. La cara d'aquesta amiga meva, vull dir, crec que la recordaré tota la vida, estava freda, que no sabia què passava. I les situacions que van viure totes aquestes famílies. Però l'adrenalina d'aquell moment te va fer, pues, aferrar-te a ajudar. Tots els nens, tothom se va mobilitzar per anar a ajudar i va ser molt guapo. Vull dir, en el fons va ser una experiència que no oblidarem mai.
I quin balanç es va fer de la situació de les inundacions d'aquell dia?
Aquestes inundacions, aquest flash flood, aquestes inundacions de caràcter sobtat, sempre creen com una espècie d'inquietud social.
Miquel Salamanca.
Com és possible que no s'hagi pogut preveure? Perquè entren tant de factors i entren tantes qüestions que és molt complicat preveure un fet així. És més, perquè el propi caràcter de ser una inundació sobtada fa que la capacitat que tenim tant els meteoròlegs com els sistemes d'emergències de reacció, una vegada s'ha posat en marxa el torrent, és extremadament breu. Es tracta d'una punta de revinguda que entra, arriba i arrasa en tot allò que troba en qüestió de minuts. Clar, és molt complicat actuar i, sobretot, és complicat de preveure. Podem preveure l'àrea aquí on hi haurà aquestes tempestes grosses, com així va ser, aproximar una miqueta fins i tot l'horari, però més enllà d'això no se'n pot fer res.
I davant de l'escenari de canvi climàtic que tenim avui en dia, cada cop es repetiran més aquest tipus de situacions a les Illes Balears?
En principi sembla que hi ha d'haver un augment dels episodis de pluja violenta, de pluja torrencial.
Agustí Jansà.
També apunten els models climàtics cap a un augment dels períodes de sequera, o sigui que seria, diguéssim, a un clima més contrastat, més contrast i, per tant, diguem, menys bo, menys dolç o més complicat del que és ara. Però també hi ha que tenir en compte una cosa, i és que quan estem parlant dels canvis que pot produir el canvi climàtic, no hem de pensar que, per exemple, el que va succeir a Sant Llorenç ara passarà cada 3 o 4 anys. Abans potser passava cada 20, o cada 30, o cada 50, i ara passaria cada 3 o 4 anys. No. Hi haurà una diferència de freqüència, segurament, però no una diferència tan dràstica com això. Encara que sí que es ve que si miram en el conjunt, diguéssim, del planeta, el nombre d'episodis d'aquest tipus, de tipus violent, sí que pot augmentar d'una manera sensible, no dràstica, però d'una manera sensible sí que pot augmentar.
A l'episodi d'avui hem après que les previsions són importants, però encara més la nostra actitud. No s'ha d'anar a buscar el cotxe a un subterrani, ni tampoc intentar creuar zones inundables, perquè, com diu en Miquel Grimal, els vehicles es converteixen en taüts amb rodes.
RAC 1 i Naturgy t'han ofert Oxigen, el podcast de RAC+1 amb Mònica Usart.